Dos quarts de 10 del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 19 de febrer i un cap de setmana marcat per la polèmica arbitral. I és que el partit entre el primer equip masculí del Solideo Patiuk i Club Sant Cugat i el Vic va finalitzar amb 4-4 al marcador, però no va pujar un gol al Lluminós, concretament al 5-4, a falta d'un segon per finalitzar el partit. Un àrbitre valida el gol i l'altre àrbitre l'anula. Finalment, invalida el gol, una diana que hagués valgut el triomf i quedar-se únicament a 3 punts dels biguetans, que són segons i ocupen plaça de promoció d'ascens a Hoquei Lliga. Molt rebombori, moltes protestes del públic, dels àrbitres, cap als jugadors i també del tècnic Òscar González. Una adhesió maldestra que pot deixar els santcugatencs tocats. Teniu les imatges a cugat.cat/esports perquè vosaltres jutgeu. El que sí queda clar és l'acte arbitral. S'anuncia, o sembla ser, que podria haver sanció perquè recullen un llançament d'una llauna a la pista i també diferents protestes dels jugadors un cop finalitzat el partit. Avui parlem precisament amb Lucas Vicent, el jugador que va marcar aquest gol. Diuen que amb el patir, ell assegura que amb les TIC, en tot cas, tindrem protagonista aquí en directe a l'Esport en Marxa. També us parlarem, òbviament, d'uns valents, de dos santcugatencs, Joan Molinera i Ubaldo Aspiazu, disputen la Panda Raid, una cursa de 6 etapes pel Marroc, i ho fan, atenció, amb un panda, amb un d'aquests vehicles. Ells seran un dels 340 vehicles que disputaran aquesta competició. Ja porten prou experiència a les seves mans. 4 participacions del Joan Molinera, 6 de l'Ubaldo Aspiazu. I a l'equip es diu, òbviament, Equip Sant Cugat. I també tindrem més protagonistes. En aquest cas, parlem de voli, d'una santcugatenca que ha iniciat una aventura als Estats Units, jugar a la primera divisió universitària de voli. És la Chiara Genari, tota la vida al voli Sant Cugat, i ara ha volgut compartir experiència esportiva i acadèmica als Estats Units. Déu-n'hi-do, quin esport en marxa. I, per cert, també farem un tastet dels Premis Esport en Marxa, 23a edició. Arriben aquest dimarts, el de la setmana vinent, que és 27 de febrer al Teatre Auditori. Tot preparat, ja coneixem els finalistes. Ara queda conèixer qui seran els guanyadors i guanyadores de les 10 categories, amb una temàtica i un eix vertebrador central, l'esport inclusiu i adaptat. Comencem. I una jornada que cal posar ordre en números, donar un cop d'ull, pentinar aquest cap de setmana, i qui, amb qui millor que amb el Martí González. Martí, bon dia.
Bon dia, Joan.
Tornat a terres italianes, un bon viatge, no?
Un bon viatge, també una mica esportiu.
Relaxat.
Vam anar al Diego Armando Maradona a veure el Nàpols-Gènova.
Proper rival del Barça, el dimarts.
Proper rival del Barça.
I males o bones notícies pel Nàpols?
El Nàpols no està gaire bé, no sé si el Barça millor, però el Nàpols no està gaire bé.
Home, si fem cas del Big Data, que diu Xavi, doncs, no?
Exacte.
Molt bé, doncs comencem. I anem a parlar del Rubi Sant Cugat Femení 24, Crat 24.
La Sant Cugatenca es que inicien la classificació per la fase pel títol de Lliga amb un meritori empat davant del líder, el Invicta, el Crat.
En hoquei patins, Cerdanyola 2, Solideo Patiuk i Club Sant Cugat Femení 3.
La Sant Cugatenca s'allunyen de la zona de descens en un triomf important en aquest derbi.
Més hoquei patins, Solideo Patiuk i Club Sant Cugat masculí 4, Vic 4.
Un gol invàlid al darrer segon de maig fa que els santcugatencs es quedin sense el triomf i es mantenen a 6 punts de la promoció d'ascens a hoquei Lliga.
En futbol sala, Frederic Mistral 5, Olímpic Floresta 1.
Els florestans encaixen una dolorosa maneta i sumen la segona desfeta consecutiva.
Futbol sala, Sant Cugat Femení 7, el Morell 2.
Les vermellinegres segueixen a la part alta després de golejar el Cué.
En futbol, Sant Juan de Montcada 4, Sant Cugat masculí 2.
Els santcugatencs avancen en 0-2, però cauen derrotats i continuen molt a prop de la zona de descens.
Més futbol, Sant Cugat Femení 0, Girona 1.
Un gol d'estratègia de les gironines al minut 89 fa perdre el partit del Sant Cugat.
Palau Tordera 23, amb vol Sant Cugat 21.
Els vermellinegres trenquen una ratxa de 6 victòries consecutives, però segueixen segons.
En bàsquet, West 85, Ipsi 68.
Els santcugatencs surten del descens i guanyen el maig a base de triples.
I finalment, Hidramar 2, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les santcugatenques, que són terceres, superen el líder a domicili en un apassionant tie-break.
We'll be right back.
Comencem programa i ho farem avui parlant d'una esportista que juga a vòlei, és santcuatenca, però viu una aventura americana. Ens expliquem. Ella és la Chiara Gennari, té 19 anys, va arribar al setembre als Estats Units i juga amb la Universitat d'Idaho amb un equip de vòlei, concretament a la primera divisió universitària, i bé, una divisió que té molts adeptes. Sense anar més lluny, van batre el rècord de persones assistents a un partit d'esport femení a Nebraska, un partit de vòlei amb 92.000 persones. Doncs bé, comunicació ara mateix en directe des dels Estats Units, ja ens escolta la Chiara Gennari. Chiara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, explica'ns què fa una santcuatenca tan lluny de casa nostra i jugadora del vòlei Sant Cugat.
Doncs mira, jo sempre havia volgut anar a estudiar-me fora i resulta doncs, que als Estats Units donen aquesta oportunitat de donar beques a esportistes internacionals doncs, per anar a estudiar. I vaig tenir la sort que em van donar una beca aquí a la Universitat d'Idaho per estudiar durant 4 anys i jugar a vòlei a la vegada.
Jugar a vòlei a la vegada en una lliga que s'inicia a l'octubre, acaba al desembre, o ha quedat cinquenes de la vostra conferència, però una primera divisió universitària que té un seguiment espectacular, no?
Sí, la veritat és que sí. Els primers equips d'aquesta categoria de divisió, de primera divisió, la veritat és que tenen molta visualització i tot, com bé has dit, gràcies al partit de Nebraska, que va batre el rècord d'assistència. I cada dia doncs, puja més i s'ha desenvolupat tant que estan inclús creant lligues professionals aquí als Estats Units.
Quina enveja i quina tristor que aquí a Espanya la Lliga Iberdrola, per exemple, estigui com està, no?
Sí, bueno, jo crec que cada any va millorant, però m'agradaria que tingués tanta visualització com té el vòlei aquí.
Parlem una mica... Parlem una miqueta de la Chiara, de la seva etapa a Sant Cugat. Vas començar amb 8 anys al vòlei Sant Cugat, vas arribar fins i tot a jugar amb el Superliga 2 a la segona categoria estatal i ara has marxat en aquesta aventura americana. Vist en perspectiva, vist amb anys de diferència enrere, fins a quin punt és important la formació que ha rebut al vòlei Sant Cugat i també a la residència Blume d'alta tecnificació?
Molta. O sigui, jo... Sí, és veritat que he passat 10 anys al club i el club m'ha ajudat moltíssim. Jo m'he criat allà i m'ha ajudat moltíssim a desenvolupar com a jugadora, però també és veritat que estar a un programa com la Blume m'ha ajudat també a desenvolupar-me més com a persona i com a atleta. I jo crec que també a la sala Blume m'ha ajudat molt a poder tindre aquesta oportunitat i tindre la maduresa suficient com per poder marxar fora.
Veient una miqueta en perspectiva els anys que et queden per endavant, el vòlei als Estats Units, creus que pots arribar a estar amb altres equips que optin per èxits o per objectius més ambiciosos? És el teu repte o no?
Sí, sí. O sigui, sempre diuen que el primer any no és una miqueta per veure la situació, com està, i per començar tot a desenvolupar com a jugadora aquí als Estats Units. Sí que és veritat que després sempre pots canviar-te a una millor universitat, a una millor lliga, i evidentment si em sorgeix l'oportunitat d'anar a una millor universitat, l'aprofitaria i aniria cap a una millor universitat.
Clar, i estem mirant una miqueta anys vista. Algun dia esperes el teu retorn cap a Sant Cugat per arribar fins i tot al primer equip amb l'experiència que tindràs als Estats Units? És un repte a l'horitzó o no?
Sí. Al final, als Estats Units, a mi m'està servint, és una etapa d'experiència i desenvolupament com a estudiant i com a atleta, i per tant ho aprofitaria per, així quan volgués, tornar al Sant Cugat i, si és possible, jugar al primer equip.
Per cert, quina carrera estàs estudiant? Que estem parlant molt d'universitat, però no l'hem dita.
Estic estudiant un doble grau de màrqueting i estudis internacionals.
Molt bé. També volia parlar de si l'adaptació, no al vòlei, que també, però si al canvi de vida. Suposo que trobes a faltar família, amics, no?
Sí. El canvi és molt gran. El canvi és molt gran, cultura diferent, gent molt diferent, ambient molt diferent... Però t'adaptes ràpid, t'acostumes ràpid i a més jo crec que a l'haver estat vivint 4 anys fora de casa, ja que estava a la Blume, m'ha ajudat també una miqueta a que la meva adaptació per mi fos més fàcil. I, però ja et dic, vull dir, aquí donen la benvinguda als estudiants internacionals amb els braços oberts, i ja et dic, l'experiència és increïble, l'esport aquí és totalment una altra cosa. I la veritat és que és molt, molt, molt fàcil acostumar-te.
Per acabar, segueixes l'actualitat del Voli Sant Cuat?
Sí, els vaig seguint, evidentment, parlo amb les meves companyes. No et sabria dir molt bé el rànquing de Lliga, però sí que vaig mirant partits i segueixo en contacte amb excompanyes d'equip. I, per exemple, al Nadal, quan vaig tornar, vaig fer una visita al club i vaig anar a saludar entrenadors i a companyes.
Molt bé, és important els orígens d'aquesta jugadora santcuatenca formada al Voli Sant Cuat, també a la residència Blume d'alta tecnificació. Doncs bé, Chiara, hem volgut fer aquest tastet, els hem traslladat per uns moments als Estats Units en directe per conèixer com és la teva experiència, aquesta aventura, t'anirem seguint, i tant de bo, doncs, aquesta carrera de vòlei i també aquest doble grau, doncs, arribin a bon port d'aquí a 4 anys i et veiem de tornada a Valldoreix, al pavelló, per veure aquesta col·locadora també oposada ara mateix en aquesta aventura americana. Que vagi tot molt bé, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Esport en marxa.
Doncs ara hem de parlar de la polèmica del cap de setmana, i és que aquest dissabte al vespre jugava el Solideu Patiu Quico Sant Cuat, quart classificat, estava a 6 punts del Vic, que és segon i que ocupa plaça de promoció d'ascens a Hockey Lliga, màxima categoria estatal, i s'arribava a empat a 4 en el darrer minut. Possessió per al Vic, que errava la jugada d'atac, i ràpid contraatac conduït per Pau Gilabert, el capità, que feia una passada, i, en aquest cas, el nostre proper convidat marcava el 5-4. Era una victòria, era un gol important, restava únicament un segon i 9 centèsimes, i aquest gol, que semblava que seria definitiu amb el 5-4 definitiu, però aquí va haver-hi la polèmica. Un àrbitre assenyala gol i l'altre diu que no. Finalment, doncs, l'àrbitre, que havia dit que no era gol perquè entenia que havia marcat amb el patí i no amb l'estic, doncs deixava sense pujar el marcador. Resultat definitiu 4-4, i el patiu que hi, que es quedava amb la mela als llavis i continuava a 6 punts d'Àlvic. Lucas Vicent, bon dia.
Bon dia, què tal, Joan?
Molt bé. 48 hores després d'aquest partit, el Lucas Vicent continua confirmant que aquest gol va ser marcat amb l'estic, oi?
Sí, sí. Bueno, jo el gol el faig amb l'estic. Sí que és veritat que l'àrbitre que dona gol té molta, com ja ho has dit, té molta millor visió, i al final el que l'acaba lunant és l'altre que no té bona visió i considera que jo la toco amb el peu. Però vaja, en el vídeo es veu que jo la toco amb l'estic i jo en cap moment la toco amb el peu. És, de fet, quan veig que el Vic saca ràpid perquè l'àrbitre pita peu, jo en cap moment no m'havia ni plantejat. Tot és una sorpresa.
Mm. Indignació, protestes, és evident. Per què preval la decisió de l'àrbitre que té pitjor visió en aquesta imatge i no el que ho veu de manera nítida?
Doncs mira, no ho sé, perquè de fet en el nostre equip tenim àrbitres de la Federació Catalana en aquest cas, i tots van dir que quan passen aquestes situacions el que prevaleix és el gol. Però en aquest cas suposo que ho deuen parlar pel micro i bé, consideren que és el patí, que no anen al gol.
Mm. T'havia passat alguna vegada més aquest tipus de situació? No dic amb un gol d'aquesta importància, però sí d'altres vegades que xiulin a aquesta acció?
Sí, sí, això ja ens havia passat més vegades. Al final és una cosa normal que els àrbitres s'equivoquin, no? Però sí que és veritat que mai, jo crec que mai m'havia passat en una situació tan decisiva com aquesta, no? A l'últim segon marcar a Cala Lulín sí que ens havia passat, però al final, bueno, estàs a minuts no tan decisius i encara estàs a temps d'arreglar-ho, no?
Aquest gol invalidat pot fer mal al vestidor? Ho dic perquè era un gol important, resta molta lliga, però clar, no és el mateix estar a 3 punts i amb l'haveràs guanyat que estar-ne a 6.
Sí, bueno, sí que és veritat que quan va acabar el partit tots estan bastant en calent i molt indignats, però bueno, ja ho va dir a l'Òscar, el nostre entrenador, que ens havíem d'acabar el partit, que això és el que comptava, que havíem fet molts mèrits per guanyar, que havia sigut un partit molt maco, que ens l'havíem lluitat molt bé i que ens havíem quedat amb això i endavant. I ara pensant un fred, ara ja pensem en el Tordera, que és el pròxim partit, i ja està.
Molt bé, doncs, Lucas Vicent, jugador del Solideo Patiuca i Club Sant Cugat, gràcies per aquesta sinceritat. Nosaltres, les imatges que tenim també no són les millors, perquè tenim un jugador del Vic just al davant i no es permet la visió, però des de l'altre punt de vista, veient les reaccions dels jugadors del Vic, veient la reacció de l'entrenador, doncs tot sembla indicar que aquest gol havia d'haver pujat al marcador i, òbviament, el protagonista, que és del tot sincer, doncs ens diu que, òbviament, el gol va ser amb l'estic i no amb el patí. Que vagi molt bé, queda molta temporada encara, l'equip té una dinàmica i una ratxa molt bona, cal pensar en positiu i sumar els tres a Tordera. Que vagi molt bé, Lucas, i una forta abraçada.
Moltes gràcies, adéu.
Esport en marxa, amb Joan García.
I més protagonistes, perquè no aturem aquest ritme, aquest vertigen esportiu, perquè va entrant i sortint gent de l'estudi Ramon Barnils, també via telefònica, i ara sí, ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Barnils dos santcugatencs que tenen una aventura que els agrada cada dia més, aquesta aventura, si no, no tornarien. Ens expliquem, parlem de la Panda Raid. És una cursa pel desert del Marroc de 6 etapes, però és que, clar, per arribar al Marroc surten amb el seu panda, amb el seu vehicle, cadascú amb el seu, es diuen equip Sant Cugat, i recorreran, atenció, gairebé 4.108 quilòmetres, perquè sortiran d'aquí, des de Sant Cugat, una competició que, com dèiem, són 6 etapes pel desert del Marroc. Ja s'acompanya aquí a l'estudi el Joan Molinera, perquè el Joan és la seva quarta participació. Joan, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
I també l'Ubald Azpiazu, que ja en suma 6 edicions. Ubald, molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
A veure, expliquem a tota aquesta gent que ens escolta quina bogeria teniu d'agafar un panda, Ubald, i dir, me'n vaig al Marroc, ja és la 6a participació. Això ha de tenir algun secret? No en té cap?
Bueno, l'únic secret, jo primer hi vaig anar-hi perquè la primera vegada m'agrada l'aventura, m'agrada el desert, i un cop vaig fer la primera participació, evidentment el paisatge, la competitivitat que hi ha allà, i a més no hem de deixar també de dir que és un rally solidari. O sigui, sempre, cada participació que anem, ajudem una sèrie, fem una sèrie d'activitats al Marroc per ajudar els poblats del que és el desert. Mm. Llavors això també és un incentiu més per anar repetint cada any, la part solidària. I després també hem trobat també empreses d'aquí de Sant Cugat que gràcies a elles també ens ajuden amb el que és el raid i amb el que és la part solidària.
Perquè, clar, això té un cost econòmic, no?
Evidentment, evidentment.
En quant el podríem xifrar, més o menys?
5.000.
Sí, un comptant inscripció, comptant tot, les ajudes, tot, uns 5.000 euros aproximadament.
Déu-n'hi-do. I quin material aporteu solidari allà?
Pues cada any, bueno, durant els primers anys, es va fer una escola, es va construir una escola, es va portar material, i ara, els últims anys, per cada gram de CO2 que els nostres pandes dels anys 80, 90, primers 90, llavors són diners que es dona per repoblar boscos, per repoblar zones totalment estèrils, no? I després també l'any passat, si no recordo malament, també es va fer una gran ajuda també pels avicultors per crear
escoles
de formació perquè la gent es dediqués a l'agricultura.
Un rerefons social i solidari més important que l'esportiu en aquest cas, no?
Jo crec que estaria el 50-50. Però vull dir, el gran interès també de la Panda Raid és que és solidària, que es fa una actitud solidària. Si no, tampoc tindria... Perdria, crec jo, el seu sentit, exacte.
Joan Molinera, l'altre participant. Quants anys té el Joan? Es pot dir l'edat, no?
Sí, tant. Sí. Mira, just quan tornem em faltarà 15 dies per fer-ne 77.
I clar, qualsevol persona de 77 anys que ens escolti dirà, aquest home s'ha begut l'enteniment, agafar un cotxe, un panda, i anar fins allà i fer... Què, no. Què t'impulsa, què et motiva anar cap allà?
A veure, com molt bé ha dit el company Lobal, a veure, això és un repte també, eh? Vull dir, és un repte, és una il·lusió, és algo de tornar-te a trobar amb tu mateix, és un esforç físic, és un esforç mental, és preparar-te durant tot un any el cotxe, perquè pràcticament ens ho anem fent nosaltres tot. És un, sobretot, diria que és una il·lusió. Això és claríssim.
I aquest panda s'ha de cuidar, perquè, clar, no, tothom que s'estigui escoltant pensarà... Van amb el panda tot l'any, anar pel desert de Marroc, 6 etapes, molts quilòmetres. Aquest panda s'ha de cuidar més que un fill, o no?
Bueno, a veure, jo sempre dic que algun dia la meva dona em dirà que em fotrà fora de casa perquè menys pujar-lo a dormir amb mi des del pàrquing, des del garatge, quasi és tot. A veure, és obvi, és, el requeriment físic a nosaltres és molt fort, evidentment, però en el cotxe molt més, vull dir, és claríssim. Pensem que són cotxes que ja han donat 3 vegades la volta al compte quilòmetres, que els hem de cuidar perquè... nosaltres, envers altres proves que es puguin fer al Marroc, això és amateur totalment, o sigui, bàsicament tu has d'anar fent tot tu, mantenint el cotxe tu, anar, si el cotxe té alguna avaria, una bomba de benzina, un filtre, qualsevol cosa, te l'has d'anar canviant tu, molt que a part, al final de cada etapa, sí que és veritat que hi ha uns mecànics marroquins que te poden ajudar-te, però clar, estan al final de l'etapa. Si durant l'etapa, que n'hi ha que tenen 300 i pico de quilòmetres, et passa alguna cosa, t'has d'espavilar i fer-t'ho tu. O sigui que és bo també que aquest manteniment que fem durant l'any també és bo per anar-te mantenint en forma tu de coneixement del cotxe, de la mecànica del cotxe que estàs portant.
També us volia preguntar sobre on dormiu i com ho feu.
Bueno, doncs... pues, Es diu campaments, al final de cada etapa, precisament perquè és un campament on tothom munta la seva tenda, dorm a dins de la tenda amb el seu sac de dormir, i cada dia l'has de muntar i al dematí tornar-la a desmuntar, tornar-lo a carregar, perquè és obvi que tot el material l'hem de portar dins de l'habitacle del cotxe. O sigui, dormim amb tenda, tal qual.
Molt bé. O sigui, heu de ser mecànics, muntadors de...
De tenda.
De tenda... una mica de tot,
una mica de
tot. És una aventura, no?
És que, mira, m'ho has tret de la boca, precisament. És la gràcia de l'aventura, per dir-ho d'alguna manera. És el mantindre't viu, no? O sigui, és algo que ens manté en un estat d'ànim molt elevat, i jo crec que això també és bo per nosaltres a la nostra edat.
Amb tants anys que porteu participant, Oval, segurament tens alguna anècdota, alguna història curiosa, on en tens moltes i dius... difícil explicar.
Difícil, dona.
Bueno, jo des de la primera participació que vaig decidir doncs, participar a la Panda Rai, vaig intentar que tota la meva família coneixessin la meva afició, que és la Panda Rai, el desert, això. Llavors, cada any he anat amb un dels fills, he anat amb la dona, i llavors, un cop ja se'm va acabar la família directa, l'any passat vaig anar amb un amic, i aquest any torno a anar en família amb un fill de la meva germana. O sigui,
una bota.
Una bota, exacte. Intento, bueno, donar la meva afició, donar-la a conèixer doncs, als meus propers, podríem dir.
Però cap ha volgut repetir. Bona o mala senyal?
Bueno, no hem volgut repetir, però, no obstant...
De ganes se'n moren.
De ganes se'n tenen moltes, i jo crec que l'any que ve, a lo millor, hi aniré jo amb el meu cotxe, evidentment, i un dels fills hi anirà amb una altra panda.
Ah.
Perquè bueno, ells s'hi va agradar molt i el que passa és que no poden repetir tampoc perquè estan doncs, amb edat de treball, treballen, un d'ells ja té dues filles i esclar, doncs, per ells és molt més complicat, cosa que per mi jo vaig començar a fer la Panda Rai quan em vaig ja jubilar. Llavors, esclar, jo
quin preu té aquest panda al mercat? Curiositat, si és molt difícil trobar un panda per anar.
Actualment els preus oscil·len des de 700 euros i en trobes a 3.000, no? Però el que el terme mig, jo crec que està entre 1.200 i 1.500, és el terme mig de que pots trobar avui dia un panda...
I que estigui bé.
Exacte, en bones condicions, Després, un cop tu el compres aquest panda per aquest preu, lògicament l'has de fiabilitzar. Fiabilitzar vol dir canviar el redor, canviar els manguitos, canviar tots els tubos de gasolina, canviar amortissers, canviar silent blocs, bueno...
Adaptar-lo i cuidar-lo.
Adaptar-lo i cuidar-lo, exacte. Per poder sortir almenys amb les garanties de que el cotxe sigui fiable i no es trencarà. Lògicament, un cotxe de l'any 90 es pot trencar a qualsevol moment, com pot passar amb un cotxe actual, també. Vull dir, no.
I alguna anècdota, al Joan?
Bueno, jo la veritat és que les meves anècdotes potser serien que m'he tornat a retrobar amb el Marroc. O sigui, jo, d'anys enrere i per motius de feina, jo hi havia anat moltíssim al Marroc, em va enamorar aquell país, i la veritat és que diria que és això, retrobar-me un altre cop amb aquells paisatges, amb el desert, amb la sorra, i llavors una cosa que també vaig repetint bastant sovint és la camaraderia que hi ha. O sigui, al no ser una prova de de pilots professionals, sinó tot, com hem dit abans, amateurs, uns ens ajudem els altres, ens prestem coses, si estàs encallat a la sorra, algú es para a tirar-te o empenya't i tal. Vull dir, les anècdotes diria que són més aviat d'agraïment i de sentir-te a gust amb allò que fas i de poder col·laborar, evidentment, com ha dit, amb una prova solidària, però que més ens trobem nosaltres també, solidaritat amb nosaltres mateixos, amb els mateixos participants. Dins de que les especials, on realment t'ajuguen la classificació, allà no hi ha ajudes que valguin, allà cadascú va a la seva, com és obvi.
Hi ha una presentació aquí a Sant Cugat per fer partícip a tota la ciutat de la vostra iniciativa.
Sí, mira, gràcies per la puntualització. Farem dues presentacions. Una la farem aquest dissabte que ve, precisament, en el centre comercial. Sí, serà el dia 24, exacte, i serà en el centre comercial Mirasol, que ens ajuden, estan col·laborant amb nosaltres, doncs a part d'ajudar-nos amb el que poden, també ens deixen posar els cotxes allà durant tot un matí perquè la gent no es pugui veure, que puguin pujar, fer-hi fotos, el que sigui. I llavors, el dimarts, dia 27, com sempre, a davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, que estarem des de les 4 fins a les 8 de la tarda.
Molt bé, doncs, Joan Molinera i Ubaldo Azpiazu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Esport en Marxa, i que tingueu tota la sort del món.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I un Joan Molinera, que és un dels finalistes dels Premis Esport en Marxa. Recordin la cita, serà dimarts de la setmana que ve a partir de 7:45 del vespre al Teatre Auditori. Què heu de fer per assistir-hi? Doncs molt fàcil, entrar a cua.cat/esports, a cua.cat també, a la pàgina principal, i allà trobareu un formulari, simplement l'heu d'omplir. Us esperem a tots i a totes en la gran festa de l'Esport santcugatenc que organitza aquest mitjà, Cugat Mèdia, aquesta nit de l'esport especial, amb moltes sorpreses, amb una taula rodona on participaran Isidre Esteve, Carla Casals, Dani Nafria i Núria Marquès. Per què? Doncs perquè l'eix central d'aquesta edició és l'esport inclusiu i l'esport adaptat. La gala presentada i conduïda per la periodista de RAC1, Gemma Montero. 10 categories, ja coneixem els finalistes. Ara, el més important, conèixer els guanyadors i guanyadores. Això serà el dimarts de la setmana que ve al Teatre Auditori a partir de 7:45 del vespre. I fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que la informació continua a cua.cat/esports, al Twitter, al Facebook i a l'Instagram, i constantment als diferents butlletins horaris. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent, dia de prèvia dels Premis Esport en Marxa, 23a edició. Pablo Palenzuela a les vies de so, César Martínez a la locució i redacció, que us ha parlat amb molt de gust, Joan García, bona setmana, bon dilluns i fins la propera.